Molt bé, moltes gràcies, Elisa. Jo estic molt contenta d'estar aquí. Crec que no havia fet cap conferència a la Universitat de Girona. Sí que t'agraeixo molt la teva invitació. Estic encantada d'estar amb vosaltres. Honestament, he de començar a dir una cosa, i és que probablement de totes les conferències d'aquest magnífic cicle que ha organitzat l'Elisa i altres persones també, jo soc la que menys història de les dones he fet. En una universitat on hi ha investigadores com la doctora Carme Batlle, o la doctora Milagros Rivera, o la doctora Teresa Vinyoles, que està amb vosaltres, o la doctora Blanca Garí, o la doctora Mercè Vintín, o la Mireia Comas, la doctora Comas, que va venir també aquí. Totes en un mateix departament, es fa molt difícil de posar-se davant d'aquestes magnífiques investigadores, i de bona part del que jo sé de història de les dones li dec sobretot a la doctora Vinyoles, amb la que vaig tenir el plaer de treballar durant molts anys en diferents projectes. I això sí, com a dona, lògicament, i com a arqueòloga, doncs la sensibilitat sempre hi és, i sempre intentes buscar les dones en l'arqueologia, no? Jo crec que no és fàcil. L'arqueologia medieval deu molt a la documentació. Jo sempre dic als meus estudiants, compte que l'arqueologia medieval comença en els documents, i ho veurem avui per què. Perquè l'arqueologia, durant molt de temps, els arqueòlegs medievalistes eren vistos pels historiadors medievalistes com una mica un bitxo una mica rar. Fins i tot hi havia professors i investigadors que deien per què necessitem les fonts arqueològiques si tenim documents per l'edat mitjana. Això ja fa anys i poc que no passa, però després vam passar a un altre estadi en el que deien, home, l'historiador amb documents feia un del seu estudi, i quan no arribava a algun lloc deia, això no soluciona l'arqueologia. Llavors ens passaven com una patata calenta, com si nosaltres a la carta poguéssim acabar de solucionar problemes que no era fàcil de fer, no? De totes maneres, els arqueòlegs ens esforçaven per fer-ho perquè pensàvem a veure si ens valoren, no? Afortunadament, tot això ha canviat molt, i actualment són pocs els projectes de recerca en història medieval que no tinguin en compte les fonts arqueològiques, però no com un afegit, sinó plantejant objectius comuns i apropiant-se a aquests objectius comuns des de disciplines diverses, des dels documents, des de l'arqueologia, des de la documentació d'un tipus o d'un altre, des de la iconografia fins i tot, i intentant des de cada una de les disciplines aportar dades que puguin donar resposta a aquests objectius comuns plantejats. L'arqueologia medieval, com totes les arqueologies, però l'arqueologia medieval en especial, té com tres nivells diferents d'aproximació. La més simple és la que a vegades els que no són arqueòlegs sembla la més complexa, però en realitat és la més simple de totes, que és la de descriure allò que trobes. He trobat quatre parets que defineixen un espai de 3x4, que té una porta que dona a l'est i que en un racó hi ha les restes d'un foc. Punt. Això és la descripció. El pas següent, el nivell següent, és el d'identificació. Dius, això és una casa. És una casa que té aquests espais, que en aquell racó del foc segurament hi hauria la cuina, que té un envà que separa dos ambients, que la porta medeix aquesta mida i obre un carrer en el qual hi ha més cases que es relacionen amb aquesta, no? I ja fas una identificació de què és el que has trobat. I el tercer nivell, que és el més difícil, que jo sempre insisteixo amb els meus estudiants, que és el que és important de veritat, és el que diem el de la interpretació. Que és quan dius, quina llenya cremada en aquest foc? D'on venia aquesta llenya? És alzina? És pi? Com la transportaven? I l'olla aquesta que he trobat aquí al costat, que hi feien? Feien el brou? Hi feien rostits? I l'olla aquesta d'on ve? Qui la va fer? La van fer aquí? Si la van fer aquí, hi havia d'haver algú que va trobar l'argila, que va recollir l'argila, que la va treure, que la va portar a un lloc, que va manipular aquella argila, que va donar forma a l'olla, que la va coure. Això abans de fer la seva utilitat domèstica, no? I després, doncs, per què servia, no? I aquestes peces que trobo al costat de la porta, no serà que hi penjaven al darrere la jaqueta, igual que fem nosaltres amb les portes, i he trobat una cilla i uns botons. aquesta part d'interpretació, afortunadament els arqueòlegs medievalistes tenim la gran sort de tenir documents. De tenir documents perquè les altres arqueologies anteriors no tenen, no tenen molt pocs. I nosaltres tenim documents, per tant, no podem ignorar aquests documents que moltes vegades ens donen la clau per poder entendre el que estem excavant. I també iconografia, que ens mostra objectes, ens mostra formes de treball, ens mostra espais interiors i exteriors, i que tot això és un cúmul d'informació que nosaltres després podem utilitzar a l'hora de fer aquest últim pas, el de l'interpretació, que és el més complicat. Difícilment l'arqueologia arriba a personalitzar. L'arqueologia, així és com els documents, sempre et surt un nom. L'arqueologia és una disciplina que dona una informació que ningú ha volgut que quedi. No hi ha voluntat de que aquella informació quedi perquè algú la interpreti després. És molt diferent d'un document. El document l'escriu algú amb la voluntat de que aquell document sigui llegit i deixar testimoni d'alguna cosa. El que escriu un document té una intencionalitat. El que sigui, no vull dir això que sigui ni bona ni dolenta, simplement té una intencionalitat. La font arqueològica no, la font arqueològica en aquest sentit és neutra i per tant difícilment arriba al nom de les persones. I per això m'ha agradat començar aquesta xerrada amb aquest llistat de noms de dones, que només hi ha des d'un punt de vista de curiositat. Quan les llegeixes, te n'adones que n'hi ha molt pocs, comparat, contràriament amb el que passa amb els noms masculins, n'hi ha molt pocs que actualment encara es posin en els nens i les nenes, a les nenes, vaja. Perquè clar, és que n'hi ha alguns que són complicats, podríem treure Estefania, Beatriu, Alba, Maria, però els darrers ja veieu que Déu-n'hi-do. I bé, a aquest nivell l'arqueologia no hi arriba, tot i que a vegades, com veurem al final de la xerrada d'avui, a vegades resulta que sí que pots arribar fins a personalitzar, però no és d'alguna manera l'objectiu de l'arqueologia personalitzar. L'altre, us he parlat una mica ara del que seria el diàleg entre fonts, donant una mica de justificació al títol de la xerrada d'avui. Us he parlat també de dones de muntanya. Per què dones de muntanya? Bé, jo visc a la muntanya i això suposo que també marca, però ja fa temps que em dedico precisament a treballar al món rural i en el nostre territori, en el nostre país, a Catalunya, quan parles de món rural, sempre parles de món rural muntanyós. Vivim en un país molt accidentat, molt arrugat. No tenim planes, tot i que tenim la gosadia de dir que la plana de Lleida és una plana. Si et poses a la plana de Lleida, estàs envoltada de muntanyes. Veus la Serra de Prades, veus el Montsec, vull dir que li diem plana, però clar, poc té a veure amb les planes que podem trobar al centre d'Europa, o no cal anar tan lluny a la meseta castellana. Per tant, és un territori nostre que quan parlem de món rural parlem de muntanya, i parlem de muntanya, de mitja muntanya, d'alta muntanya, però en tot cas un territori que marca les relacions entre les persones i l'evolució de les societats que se senten en aquest territori. Per posar un exemple, al segle XI, que un determinat producte arribi, un producte procedent d'Orient, arribi a la Vall de Boí, li dona un valor afegit per l'esforç que costa portar aquell producte fins a la Vall de Boí, que no té aquell mateix producte en aquell mateix moment a la ciutat de Girona, per exemple. Una zona muntanyosa com la nostra condiciona com s'estructura el territori, on se senten, on hi ha els assentaments, on hi ha els hàbitats, quin tipus de recursos es disposa per poder cobrir les necessitats pròpies dels que s'instal·len allà, condiciona les comunicacions, condiciona el temps que s'està per anar d'un lloc a l'altre, condiciona també les formes de defensa, les formes de relacions entre les persones, també els matrimonis, per exemple, i no cal anar gaire lluny per veure això, només cal mirar la societat del món de la zona més muntanyosa de Catalunya, de la zona pirinenca i prepirinenca de mitjans del segle passat, per veure, per exemple, com es feien i es pactaven els matrimonis, d'on venien les dones i els homes, com es bellugaven, com es mirava de sortir de la vall o del lloc on estaven per anar a buscar dones en un altre lloc. Per tant, el territori marca moltíssim com es desenvolupa una determinada societat i a l'edat mitjana, evidentment, també. Les comunicacions, com us deia, són importants. Les muntanyes no són una barrera a l'edat mitjana, són més una barrera per nosaltres ara que no passa en aquell moment. Les muntanyes es superaven caminant, hi havia ponts de muntanya que permetien passar d'un lloc a l'altre, però aquests ponts de muntanya eren aquells que encara són ara, el Coll de Perxa, el Coll d'Ares, el Pertús, una sèrie de colls que permetien la comunicació entre unes valls i unes altres, entre un costat i l'altre del Pirineu, que seria la zona més muntanyosa que tenim, i d'alguna manera això marca, dona un caràcter especial a la gent que ha de sobreviure, que s'ha de, que s'assenta i que ha d'organitzar la seva vida i la vestiment de tot allò que necessita per viure en un territori d'aquestes característiques. Com us dic, no forçosament amb menys recursos que en una zona plana, no estic dient això. Més aviat al contrari. La muntanya dona molts recursos, molta possibilitat de tenir molts recursos, el que cal és saber-los explotar. Per tant, no estic parlant en negatiu, estic parlant de diferent, no de negatiu. I què trobem en aquestes zones? Quines zones trobem? La documentació és molt rica i la iconografia també, tot i que la iconografia ja veieu que no és tota ella, ni molt menys catalana. He anat agafant iconografia que fa molts anys que recullo, iconografia no en sortien dones, no? Però aquests documents que ens parlen d'aquestes dones pageses i repobladores, estem parlant de l'alta edat mitjana, estem parlant, aquest document és de 1017, de principis del segle XI, en el que veiem les dones al costat dels homes. Aquesta síndola esposa d'Altemir, que ha estat d'alguna manera al costat del seu marit plantant una vinya, i ho diu, amb el suor del nostre treball, en aquest moment doncs ven. Trobem la documentació molt rica amb aquestes informacions de dones que estan allà, estan al costat, estan treballant amb els homes de la seva família, i això a vegades també ens dificulta des del punt de vista arqueològic de localitzar aquestes dones en espais concrets, perquè els espais eren molt compartits. Els espais eren compartits. La iconografia, com us dic, és molt rica de totes les èpoques. Veiem aquí, en aquest cas, un altre cas, en aquest cas de Grima, que ens parla també d'aquestes donacions fetes al monestir de Sant Joan, i una altra vegada a treure de l'Ern juntament amb nosaltres els seus fills, els primers homes que vam ocupar aquesta terra. Aquestes dones que es posaven, no sé si els protagonistes, potser no en primer pla, però en tot cas en pla d'igualtat, amb els homes de la seva família fent aquelles tasques que eren necessàries per ocupar un territori que fins llavors no havia estat ocupat. No? Aquest document és especialment interessant perquè es parla d'una dona, de la Pilla d'Hilda, i aquesta sí, en primera persona i a més com a protagonista, fixeu-vos, que parla de la Guiné d'Hilda, és un document de Massena, de la comtessa de Barcelona, que fa una donació i que parla d'aquesta dona que amb tots els seus fills, la seva família, parla també de la muller d'un dels fills, de dos mullers d'un dels fills, que van anar a ocupar una zona que està en el comtat d'Osona, en els límits del comtat d'Osona, que és ni més ni menys que Cervera. En Guiné d'Hilda és la fundadora de Cervera, és ella la que, amb la seva família, però és ella, no? I és molt únic aquest document perquè són dues dones les protagonistes. Per un costat Armacena, i per l'altre costat la comtessa de Barcelona, i per l'altre costat aquesta Guiné d'Hilda, que després que no apareixerà en la gran història, per dir-ho d'alguna manera, però que estava allà i era ella la que portava d'alguna manera el lideratge d'aquest grup de persones que es van instal·lar a la zona de Cervera i van repoblar aquesta terra en aquest límit, en aquesta zona límit. Tenim altres, aquí en veieu un altre document, similar també, de terres ermes que van ser conreades, van ser tretes de l'Erm juntament amb el meu marit i tal, que ja està difunt. Però en aquesta imatge us volia cridar l'atenció sobre la feina que està fent la dona. Fins ara estàvem veient dones pageses. Aquí veiem una dona que està cuidant de l'aviram, està cuidant dels animals. Sembla que és una feina molt habitual, que ens surt habitualment en la iconografia, la dona que està cuidant aquell bestiar menut que està a prop de la casa, en el corral, de galls i gallines, a vegades també perdius i altres bèsties, paons també, a vegades, ens surten aquests animals, i la dona que està d'alguna manera cuidant aquest bestiar. Dius, bueno, és una feina molt femenina, no? És el que li toca fer, però després ens trobem també pastores, veritables pastores. Que estan munyint el ramat, o fins i tot en la imatge de la dreta veieu que estan xullant les ovelles, o sigui que els estan tallant la llana, no? Estan pelant-les, no? per passar l'estiu. Per tant, aquestes dones ens apareixen constantment a la iconografia, ens apareixen a la documentació, ens apareixen al costat dels homes, i potser seria un error, o potser ha sigut un error, considerar-les en un pla d'inferioritat respecte a quant a la seva activitat i la seva actuació respecte als homes. Perquè sobretot a la documentació de l'alta edat mitjana, això ho comentava abans amb l'Elisa, ens apareixen fent el mateix que fan els homes. Potser apareixen en menys quantitat, però són molts els documents en què apareixen. Hem vist aquí una selecció, però solen aparèixer. Probablement per aquell dret que tenen de la desena part de tots els béns del marit, que no vol dir que siguin propietàries d'un camp dels 10 que té, sinó que són propietàries d'una desena part de cada un dels béns que té el marit. I per tant, ella vella per la seva propietat, per la seva possibilitat de tenir aquesta propietat. Tant si és noble com si és pagesa. I la pagesa és la que està treballant aquesta terra, i li interessa que aquesta terra tiri endavant, perquè del bon funcionament d'aquesta explotació en depèn l'alimentació de la seva família. I no estic parlant tampoc de subsistència o d'autosubsistència, que sol ser un terme negatiu que a mi no m'agrada gens. Estic parlant d'autoabastiment, simplement. Autoabastiment. I aquest autoabastiment depèn de que funcioni bé l'explotació. I ella està allà fent el que faci falta, igual que tots els membres de la família, les seves possibilitats, fent el que faci falta perquè tiri endavant aquella explotació i tiri endavant aquella família. De fet, ahir, ja us he dit, jo he vist a la muntanya, i ahir estava portant un feix de llenya per encendre foc. I portava un feix de llenya aquí i portava una galleda de zenc a l'altre costat. I em vaig sorprendre a mi mateixa pensant: aquest gest, quantes dones medievals no el feien, no? O sigui, estic reproduint un gest que fa milers d'anys que s'està fent, no? I l'estic fent jo en aquest moment, no? De la mateixa manera, no? I està bé donar-se'n d'aquestes coses, perquè et posa en contacte rapidíssimament amb aquest passat, en aquest cas medieval, que no el tenim tan lluny. No el tenim tan lluny. I això també m'ajuda a fer-vos entrar en un altre tema, o introduir un altre aspecte que per un arqueòleg és importantíssim, que és tot el que fa referència al coneixement etnològic. L'etnologia, el coneixement de la cultura popular, de les formes de treball populars, que es van perdent, com és normal, cada vegada hi ha menys treball manual, però que afortunadament aquí a Catalunya tenim grans etnòlegs, com Violant Simorra, per exemple, com Joan Amades, o el País Basc, Caro Baroja, Julio Caro Baroja, o tants altres, Enrique de Salamanca, o José Luis Ningote. Tenim uns treballs etnològics que ens apropen unes formes de treball, de vida, d'utilització dels espais, d'utilització de les eines, que salvant les distàncies i amb tota la precaució necessària, tenen molt de medieval. Tenen molt de medieval. I per tant, per un arqueòleg, conèixer profundament aquesta cultura popular, aquesta cultura manual, per dir-ho d'una manera, anterior a la mecanització del camp, és bàsica. Perquè sense aquest coneixement és molt difícil a vegades fer aquell pas que us deia abans d'interpretar. En veurem algun exemple, n'he posat algun. Però anem a veure altres activitats que feien les dones. La recol·lecció en una zona de muntanya, la recol·lecció i l'explotació dels recursos que dona el bosc és clau. és clau. El bosc és el gran desconegut en la història medieval, perquè la documentació no en parla. La documentació, com a molt, el cita. I aquell bosc que hi ha allà. Hi ha alguns documents que sí que diuen, per exemple, dono tu un bosc que hi poden pasturar 50 pocs. Aquest és famós, aquest document. I llavors dius, mira, era un bosc de les Ines i pasturaven pocs. Però generalment, res diu la documentació medieval de l'explotació del bosc per treure llenya. I multipliqueu, No sé si algú de vosaltres té una llar de foc o algú parent pròxim ha tingut una llar de foc. No sé si us heu fixat la quantitat de llenya que es crema en un dia per mantenir una llar de foc encesa. Comenceu a multiplicar. Comenceu a multiplicar com a únic lloc càlid, com a única possibilitat d'escalfar una llar a l'hivern, però també com a única manera de fer de coure el menjar. I comencem a multiplicar el volum de llenya que suposa això. I algú ho feia. Algú anava a fer... No només anava a buscar llenya al bosc, sinó que ho planificava. Perquè si tu necessites llenya i dius, ai, mira, m'he quedat sense llenya, vaig a tallar una alzina, i la talles, allò no crema perquè està verda. Per tant, per tenir llenya has de planificar, has de tallar la llenya, l'arbre, l'alzina, un any abans. Un any abans. I tallar-la, trossejar-la, guardar-la, i tenir-la sempre a punt. I n'és no només llenya, sinó la petita, la mitjana, la gran, per encendre, per... I això la documentació no diu res. Tampoc diu res la documentació de tots els recursos que el bosc dona des del punt de vista alimentari. En diré un només que surt aquí baix, representat a la imatge de baix del Còdex Granatensis. Els aglans, les bellotes, per nosaltres són menjar de pocs. Ja ho diuen els pocs i els humans s'assemblen molt, però en tot cas, encara hi ha zones actualment en què hi ha record de menjar aglans, de torrar-los com castanyes, no són gaire diferents, i de fer-ne farina i fer una mena de coques, no panificades, o sigui, no és pa, però és una mena de coques. Era la cipreste de Ita, no?, que deia allò de tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, de bellotas, de bellotas. Per tant, el que viu a la muntanya, si coneix el bosc, no passa gana. Aquella idea de que els pobres pagesos de l'alta mitjana que passaven més gana com mestre d'escola, no és veritat. No és veritat. Si tu coneixes el bosc i saps aprofitar el bosc, tens menjar tot l'any. Només amb l'explotació del bosc, dels fruits del bosc, els fatxos es mengen, les cerveres es mengen, els aglans, en un bosc com el que tenim nosaltres, que tots són roures i alzines, tot eren roures i alzines, actualment ja tenim algunes dificultats, però es mengen. I podem entrar després en altres tipus de plantes, per no entrar en les plantes aromàtiques, que són per cuidar, per medicinals, etc. Que jo diria que tota la vegetació, totes les espècies vegetals tenen una aplicació o una altra. No fa gaire feia un treball sobre aquest tema i em vaig quedar sorpresa de veure el que es podia fer amb les eures. Les eures, que jo pensava que no serien massa per res, resulta que les eures tenen unes propietats enormes. I disposaven de tractats. El Dioscòrides és un tractat clàssic i que durant tota l'edat mitjana es va transmetent i es va reescrivint i passant el coneixement, que després el recullen altres tractats, ja al segle XVI, com el del Miquel Agustí. Hi ha un coneixement, si hi ha un coneixement profund del que et pot donar el bosc, realment no necessites gaire cosa més, per no parlar de la cacera, que llavors es caçava per menjar i hi havia caça, de la pesca en rius, que també, però després dels fruits del bosc. Aquí hi ha una dona recollint figues, són les imatges que he trobat, però pensem, per exemple, en coses molt populars i tradicionals, com les mores per fer confitura, encara fem ara, les cireretes d'arbós, els aranyons, que a Navarra fan el patxaran, fan un licor, fins i tot el ginebró, les boles de ginebró també són comestibles, les boles del lledoner, per exemple, els lledons, també es mengen, i després plantes més petites, per exemple, tot el que diuen cardos, carxofes, de la família de les carxofes, tot això es menja. Tot el tema de, ara me'n posem rúcula a l'amanida, la rúcula és una planta silvestre. Jo li donava els conills de petita i te la pots menjar. Els espinacs, la varietat silvestre dels espinacs és boníssima, igual que la de les bledes. És a dir, hi ha una gran quantitat, bolets, cargols, una gran espàrrecs, una gran quantitat de recursos en el bosc, que si tu vius a la muntanya els coneixes i saps quan els pots recol·lectar i saps com els pots conservar. I això, aquest apartat, la informació documental és escassíssima. Evidentment també hi ha dones que són artesanes, la majoria pensant que estan en les ciutats, però a partir del segle XIII és molt habitual que en les zones rurals hi hagi teixidores. Filadores, per suposat. El filar la llana és la feina pròpia de les dones. I precisament en arqueologia, fixeu-vos que vaig a la dreta aquí, hi ha un objecte que és la fusaiola, que després en veurem, la veurem i parlarem més en detall. La fusaiola és la peça, es veu el cursor? Aquí us he posat una rodoneta groga aquí, una altra aquí. El pes que està a baix de tot del fus de filar. El fus és una varilla que té forma cònica i que serveix per enrotllar el fil que ve de la filosa, que és on hi ha tota la llana una vegada s'ha rentat i s'ha cardat. No? La filosa és això d'aquí, això és la filosa. Aquí aquesta dona té la filosa sota el braç, amb tota la llana aquí dalt, llavors va estirant les fibres i aquestes fibres s'han d'anar enrotllant fins al fil. I per fer això fa servir el fus, que ella li va donant voltes i va girant. Si té el pes, que és la fusaiola, va girant més, gira més. La fusaiola és com un dono, per dir-ho d'alguna manera. N'hi ha de ceràmica, n'hi ha de pedra, moltes vegades de fragments de ceràmica reaprofitats. I quan trobem, en arqueologia trobem fusaioles, gairebé sempre doncs podem afirmar que allà hi havia dones. Compte, si no en trobem, no vol dir que no n'hi hagi de dones. Però quan en trobem és un indicador de que hi ha dones, perquè és una feina específicament femenina. Teixidores és més complicat, però veieu aquí hi ha un pes de taler, que és una pedra amb un forat. De pedres amb forats en trobem moltíssims a les excavacions i moltes vegades no sabem interpretar-los, però poden ser, en alguns casos, pesos de talers per estirar el rodit i poder després fer correctament el teixit. De fet, bona part del món rural català es va dedicar durant el segle XIII a fer draps de llana que després alimentaven el comerç mediterrani que sortia dels ports de la costa. I els draps aquests es feien moltes vegades en l'entorn rural. I d'això que hi hagi moltes cases i molts pobles que encara es diuen cal teixidor. I potser s'hauria d'haver dit cal teixidor. Però bé, en tot cas, les imatges moltes vegades es mostren dones en aquestes feines. I evidentment també hi havia mercaderes. I si parlem d'una zona, aquesta imatge és una imatge molt urbana. És un fragment de les al·legories del bon govern de Branzetti, que està a Siena, però m'ha servit per veure aquesta dona que porta aquest cistell al cap i per recordar que en els entorns rurals hi ha mercats, els mercats setmanals que encara actualment existeixen els mateixos dies i que en aquests mercats hi anaven a vendre excedents les dones, també els homes, les dones des dels pobles del voltant anaven al mercat i portaven doncs, el que tenien per vendre. I aquesta era una habitual, o sigui, està claríssim perquè, entre altres coses, això s'ha estat fent en l'entorn rural fins abans de la mecanització. Abans de la mecanització sempre estem parlant d'abans de mitjans del segle XX. Qui conegui una mica l'entorn rural d'aquella època, si teniu persones grans a la família i que han estat en entorns rurals, pregunteu-vos-hi qui anava al mercat, què anaven a fer al mercat, com sortien al dematí a trenc d'alba, quan sortien al sol, caminaven 4 hores, anaven fins al mercat, venien, feien els seus negocis i tornaven. I estaven 4 hores de camí, 4 d'anar, 4 de tornar, 4 de feina, 4 per 3, 12, doncs unes 12 hores fora de casa. Més és difícil, normalment els càlculs que s'han fet a vegades en estudis de mercat, per exemple els que ha fet la Maria Soler, doncs es veu que l'àrea d'influència d'un mercat era aproximadament això, les 4 hores de camí caminant, que són uns 20 quilòmetres aproximadament. Us deia abans la importància del coneixement del món tradicional. Això, és, el que veieu a l'esquerra de la imatge, és un home que l'any, això devia ser l'any 96 aproximadament, es va posar un dia a sota casa meva a fer escombres. Va portar de noció aquestes plantes, anava fent feixos i els lligava amb un filferro. Jo li vaig fer unes fotografies i li vaig preguntar: "Ei, Pasqual, què feu?" "O faig escombres." Dic: "Clar, no tenen compres, no?, de granines n'hi ha al mercat." "No, dic, perquè si escombres el terra, escombra de les que compres, et dura dos dies, et costa un mineral i no va tan bé com aquestes." I jo, bueno, vaig pensar, mira, i li vaig fer unes fotografies, com he fet fotografies a altres persones del món rural que feien coses. Però la sorpresa va ser el dia que vaig trobar la imatge del costat. Una imatge de terrània d'entrada mitjana, del segle XV, que aquesta dona té una escombra. És que és del mateix color, exactament igual que el que està fent el Josep Pasqual. És que és igual. El que passa és que segurament no estava lligada amb filferro. Serveixi això d'exemple una mica d'allò que us deia abans de la importància de conèixer el món tradicional, el món popular, per després poder entendre què és el que tu veus i trobes en determinats contextos arqueològics o a vegades també documentals. Altres feines domèstiques, el forn de pa. El forn de pa, quan comencem a tenir informació sobre els forns de pa, és que quan els forns de pa són un negoci, entre les ciutats, entre les viles, doncs hi ha un forner que té un forn i la gent pasta el pa a casa seva, fa les formes a casa seva, els hi posa una marca i després va al forn públic o al forn comú, on hi ha un forner, i enforna el pa. Però no sempre ha sigut així. I els forns estaven dintre de les cases o estaven en petits grups d'hàbitat que compartien un forn, però no hi havia un forner, no hi havia una figura de forner que era el que feia el pa, sinó que eren les dones les que portaven, feien la feina d'enfornar el pa una vegada a la setmana. Aquests pans duraven molts de dies. En el forn de pa s'hi feien altres coses també. I en arqueologia en trobem de forns de pa. Aquí tenim unes imatges en què veiem a dalt un forn de pa que es va localitzar en una excavació, Corbera de l'Ebre, i a baix un que és d'una casa, que està en ruïnes, una casa rural que està enmig de la muntanya i que en un racó de l'era té un forn de pa. Jo en tinc una casa meva de forn de pa. En tinc allà, en una habitació, i un forn de pa. És un espai femení, perquè clar, abans us ho deia, no? A vegades la dificultat d'identificar quins són els espais femenins en aquests entorns rurals en els que, clar, quan anem cap a comtesses o senyores nobles o monges, llavors podem tenir més clar quins eren els espais femenins, però quan estem en el món rural, en un hàbitat rural, pagès, trobar un espai que puguis dir aquest és un espai femení, és que no arribem aquí, no hi arribem, perquè el fet de trobar-te a una casa que hi ha una llar de foc, clar, sí que és cert que en el món tradicional és la dona la que manté el foc encès. I fins i tot, si encara hi ha algú que et diu és que a la dona que se li apaga el foc és que és una mala dona. Perquè el foc, clar, ara encenem el foc amb un encenedor o amb mistos, ja no hi ha desaparegut. Però com encenem foc quan no tenim encenedors? O quan no tenim pa de fuego, o no tenim ni tan sols paper de diari? No és tan fàcil. Llavors, la gràcia estava en que el foc no s'apagués mai. I la dona era l'encarregada de mantenir el foc i la que la nit l'apilava perquè el dia següent hi hagués la brasa per poder tornar a encendre el foc amb la brasa del dia d'abans. I això requereix un coneixement. Clar, podem dir que al voltant de la llar és un espai femení. Sí, però clar, és que no hi havia també homes en aquell mateix espai, no compartia amb homes i amb nens i amb aquell mateix espai. Potser era la seva responsabilitat mantenir el foc encès, però dir que és un espai femení potser no és ben bé això, és un altre espai, en tot cas compartit, en què cada personatge fa el paper que li toca. Si deixem les pageses i entrem en dones, hi ha noms i cognoms com l'Emma de Barcelona, religioses que estan doncs, en monestirs concrets, tot i que tenim molts pocs monestirs femenins a Catalunya per l'alta de mitjana. Això sempre que ho pregunto els que hi entenen, no acaba de quedar clar què és el que passa. En tot cas, aquestes dones com Emma, que també van ser, des de la seva posició de domini, també van ser dones repobladores. També van ser dones que van, en el seu moment, fer accions dirigides a ordenar el territori, potser més que repoblar. Havíem de parlar de constructores d'institucions, sobretot en aquest cas l'església, no? Construeixo una església, conservo una església, em preocupo de conservar aquesta església, estic en un monestir que domina tota una vall i que en aquesta vall protegeixo d'alguna manera la gent que hi ha allà. És una labor que no és de cavar la terra, ni de podar arbres, ni de tallar llenya, sinó un altre tipus d'actuació, com la que abans hem vist d'Ermessenda amb Guinedilda, o que podem veure, per cert, l'Ermessenda, que avui aquest dematí ha tingut l'honor de poder veure el seu sarcòfag a la Catedral de Girona i m'ha emocionat veure'l. No? Aquestes dones de la noblesa, algunes d'elles, sobretot de l'alta edat mitjana, de fins al segle XI, al segle XII, aquests noms propis que no sé si la doctora Vinyoles Altrius els va citar, però Ermessenda, Amèlia, Almodis, veurem algunes més, dones comtesses que estaven també compartint el poder al costat dels seus marits i que en determinats moments actuaven elles en nom propi i tenien el seu espai de poder i el defensaven. Ascenda d'Àger és una personatge que si estiguéssim en un altre país hi hauríem fet 10 pel·lícules ja. És un personatge que quan coneixes la seva història se t'emporta, no? I sobretot coneixem bastant d'ella a través del seu testament, no? Aquest testament d'Ascenda en el qual ens parla dels objectes que dona a diferents persones, institucions, i que entre els quals hi ha aquests perfumadors, els perfumadors d'or que deixa a Sant Pere d'Àsia perquè pengin davant l'altar, i en les pintures del mur trobem al costat del Pantocràtor trobem aquests perfumadors penjats, no? I després els escacs, els famosos escacs d'Àger tallats en cristall de roca que els deixa el seu marit, és l'únic que li deixa el seu marit, l'única cosa que li deixa són els escacs, la qual cosa ens fa pensar que aquesta dona allà en un castell a la muntanya Àger, tocant el Montsec amb totes les dificultats i amb els pocs, probablement amb el poc luxe i amb el poc confort que es podia tenir, jugava escacs al segle XI. Jugava escacs i tenia uns escacs tallats amb cristall de roca que probablement eren fruit de botí de guerra i que ja eren una antiguitat quan ella els va adquirir. Que ja podia tenir 100 anys perfectament bé. I ella jugava escacs. I hi ha imatges més tardanes en el Libro de los Juegos d'Alfonso el Savi de dones jugant escacs amb els seus marits, era un entreteniment. No és fàcil jugar escacs bé, no és un joc fàcil, però hi ha altres jocs, hi havia un joc semblant al backgammon, hi ha altres jocs com el Kerk, després en veurem també algunes imatges. La filla d'Arsène d'Arnau Miratós era Valença. Valença, comtessa de Pallars, es va casar amb el comte de Pallars, va servir una mica de moneda de canvi per apaivagar enfrontaments que hi havia entre el comte de Pallars i la mateixa Arsenda i el mateix Arnau Miratós. I la van casar amb el fill del comte i d'aquesta manera van arreglar les diferències que hi havia. També era aquest el paper a vegades a les dones nobles, no? De servir com a moneda de canvi, en el moment en què la filla d'Arnau Miratós es casa amb el comte de Pallars i rep tot una dot molt important amb molts castells, molts territoris, diguem que la generació següent, els fills de València, tindran ja les propietats que havien sigut abans doncs, del seu avi, no? I per tant el comte de Pallars ja s'apaivava una mica i ja no s'enfada tant. També està al mig de la muntanya i està en aquest castell, en aquest magnífic castell de Mur, i ella i la seva mare Ascenda són fundadores de canòniques que són com monestirs, per dir-ho d'alguna manera, situats a la muntanya, que depenen del bisbe, i que aquestes canòniques són un altre d'aquests elements vertebradors del territori, ordenadors del territori, per dotar a la gent que està en aquella zona d'una d'un servei espiritual, d'una possibilitat de desenvolupar la seva espiritualitat a través de fundacions d'aquest tipus, que evidentment elles controlen, eh? Això de que són independents no és ben bé cert, sempre els fundadors controlen aquestes fundacions, però en tot cas és destacable que dins la família d'Arnau i de Tors, Arsènia, València, van ser els primers en fundar aquestes canòniques, aquestes col·legiates, eh? a finals del segle XI, a la segona meitat del segle XI, són les primeres que hi ha, eh? I que d'alguna manera fan les competències als monestirs perquè queden, diguem-ne, vinculades al bisbe i no a l'ordre monàstic benedictina. El Modis, una altra fantàstica comtessa, i en aquest cas una dona que va haver de lluitar per defensar el seu amor en el seu marit en contra de l'àvia Ermessenda. Vam fer una sèrie per televisió d'Ermessenda que sortia tota aquesta història bastant, estava bastant bé. Una altra dona destacable també en aquell moment, una altra dona que actua i que està al costat del marit, que defensa la seva condició de dona i que la veiem representada també en el llibre Theodore Mayer, no? Amb aquestes imatges de juraments de fidelitat, ell al costat, al costat de Ramon Berenguer I, rebent el jurament de fidelitat dels seus fidels, en aquest cas d'un grup d'homes. I la meva preferida, abans li deia a l'Elisa, és la meva preferida perquè probablement aquesta imatge és la imatge d'una dona d'aquesta categoria d'una zona de muntanya que més probablement pot ser un retrat. Perquè al moment que van ser pintades les pintures i les dates de la seva cronologia, doncs estan molt properes. És Llúcia, germana del Modis, Llúcia de la Marca, comtessa de Pallars. I m'agrada, la podeu veure al Museu Nacional de Catalunya, està al Manac, tot i que està molt amagada, costa de trobar, no és d'aquelles que es veu primer. I m'agrada sobretot per aquesta actitud que té aquesta dona. Aquesta dona està ensenyant la mà, la palma de la mà, quan un ensenya la mà és senyal de pau. D'alguna manera t'està dient calma, calma. I què té al darrere? L'altra mà amb una espasa. És allò de dir, no ens farem mal, no ens farem mal, perquè jo tinc el poder, jo tinc el poder. I és una imatge que ens mostra molt bé aquest tipus de dones, quin era el seu caràcter. Entrem més en temes d'arqueologia. Aquesta és una història que també m'agrada molt. Una vegada acabada la Guerra Civil Catalana, a finals del segle XV, es continua havent-hi un problema més local que se li diu la Guerra del Pallars. El comte de Pallars va continuar revoltat i va continuar amb les seves. I en aquell moment el rei va ordenar a un noble de Cervera, que es deia Gaspar Gilabert, que ocupés el castell de Mur, abans hem vist, aquell castell que era de València, que l'ocupés per fer-se fora allà i fer front al comte de Pallars. Quan nosaltres vam excavar el castell de Mur, en els nivells del segle XV vam trobar fusaioles, abans n'hem parlat, la veiem aquí dalt, vam trobar agulles de cap de bronze que servirien per aguantar vestits i vam trobar dins el castell un nadó enterrat, les restes d'un nadó, d'un neonat, la qual cosa ens indicava que hi havia una esposa o una dona de Gaspar Gilabert que estava amb ell allà i que va tenir un fill allà i que es va morir el fill allà i que el va enterrar allà. És la història d'aquesta dona de Gaspar Gilabert. Més dones de muntanya. Aquesta, passarem ràpid perquè va passant el temps i sé que vosaltres també voleu fer preguntes. El Dotze de Bellera, al segle XV, una dona que està sola en el seu castell, el castell de Rialp, i el comte de Pallars, aquest comte dissolutor de Pallars, entra al castell a la força, a la matinada, i li ordena que surti de la seva cambra i li diu que l'agafa presonera i que se'n vagi a l'habitació del costat. Ella es desperta i li diu aquesta frase que hi ha aquí baix, que diu: Déu vos do bon jorn, com sou tan matiner? Pensem que ella estava sola amb la seva dama de companyia davant d'un comte de Pallars acompanyat de 40 o 50 homes armats. i ella li planta cara, eh? I el comte fins i tot li diu, vés-te'n en aquella habitació donant per presa, i ella li diu, jo en aquella habitació no hi vaig, jo me'n vaig a la meva cambra, on estava dormint, perquè tu a mi no em manes, eh? Seràs el comte de Pallars, però jo només obeixo la reina. I això va acabar amb un judici, i per això tenim aquest text, això de fet és el procés, ens diu, i d'aquest procés, que diu coses molt interessants, hi ha un moment en què ella surt a la finestra o a les almenes del castell, perquè baix del castell està tota la gent de la vall, els seus fidels, pagesos, i no tan pagesos, que estan allà demanant-li a ella que què fan si s'enfronten en el comte de Pallars. I ella els diu que no us enfronteu. I li diu al tio Lluís que us vull... Feu tot el que us digui aquest home malvat, feu tot el que us digui, perquè us prefereixo vius que no morts. Per tant, ens mostra una manera diferent d'afrontar un problema. És una manera femenina d'afrontar el problema. Diu, no vull que us matin. Ja buscarem el reforç de la reina. I és el que va fer, va anar i va demanar la protecció de la reina, i la reina va intervenir i va acabar doncs, amb un judici que va evidentment guanyar. Per acabar amb les dones bruixes també tenen el seu lloc aquí, moltes de muntanya. La tesi doctoral de Pau Castell va recollir una pila de processos de bruixeria, tots ells de molt avançada, l'edat mitjana, alguns del 14, però sobretot 15 i ja 16. Només us diré que aquesta Margarida Rugall, de Casa Rugall, aquesta casa encara existeix a la Vall Fosca, i encara actualment la gent gran de la Vall Fosca diu, oh, les dones de la Casa Rugall tenen fama de bruixes. Avui, encara ho diuen ara. Aquestes dones van ser usades de bruixes, no en tenien res de bruixes, moltes d'elles eren dones que curaven a la gent amb els coneixements que tenien, que a l'alta de mitjana eren ben vistos, i a la baixa algunes d'elles van ser acusades de bruixeria. Pel que fa als objectes, entrem més en temes d'arqueologia pura, els objectes. Hi ha objectes que sí que realment, jo us he dit que amb els espais costava una mica, amb els objectes hi ha objectes que dius, home, sí que són objectes femenins. Les fusagoles, ja n'heu dit, les agulles aquestes de bronze per aguantar vels i vestits, algunes nenes de collaret, algun flascó de perfum, petits flascons per tenir unguentaris, algunes sivelles, però ja comencem a tenir problemes, perquè una sivella, encara que sigui d'or o de plata, d'or no n'he trobat mai cap, això són tot troballes en excavacions meves, d'or no n'he trobat cap, de plata sí. No tenen per què ser femenines, o aquests botons de puny, que tampoc no tenen per què ser femenins, o aquestes decoracions que anaven, com són com pins, que anaven cosides als vestits de bronze, tampoc tenen per què ser femenines. Les caixetes, això són fragments de costelles decorades i que servien per enganxar sobre caixetes de fusta. A imitació de les d'Ivori, que si aneu aquí a la catedral veureu algunes, que eren produccions andalusines, i les andalusines les feien amb Ivori, que era un producte de luxe. Com que no tenien Ivori, feien amb ossos plans, normalment costelles o escàpules. Ah, dic que una caixeta d'aquestes és femenina, potser sí, però no té per què ser. No? Els jocs, allò que us he dit abans, dels taulells, del Quer, que són semblant al tres en ratlla, les claus de les cases per obrir i tancar, era un objecte femení. Les cibelles aquelles que us he dit abans, els daus o les fitxes de joc, jugaven elles, sí, jugaven. Jugaven als jocs de taula, sí, jugaven. Sabem que jugaven, però no podem dir que siguin objectes pròpiament femenins. No? Les olles, no ho sé, cuinaven sempre les dones. És que no tenim cap document que ens digui a l'alta de mitjana i l'Ermetruda feia el brou. No tenim això, ho veiem en les imatges d'iconografia. Sí, però també veiem pastors cuinant i també són homes. I llavors, doncs, clar, definir o dir aquest és un objecte femení per antonomàcia doncs és una mica difícil. I les falses, què passa? Que la falses només és d'homes. Tenim ple d'imatges amb dones segant. Per tant, és un objecte que també trobem tant en un lloc com en un altre, no? I aquí tenim algunes imatges. Aquí aquesta imatge d'alta sanitat és que està una pastant farina i aquesta que sembla que estigui fent teixits està fent espaguetis. Això és un forn de pa, veiem un home i dues dones. Aquí un foc, al voltant del foc, una dona filant, després hi ha nens i hi ha un home també. I aquí, en aquesta recreació virtual que vam fer amb la doctora Vinyoles del Castell de Munt, doncs clar, hi vam posar un espai femení. No es veu massa perquè, a més, actualment ja no és recuperable aquest CD, ja no es pot veure. I en un racó hi vam posar un bressol, una filosa, però és un espai ampli, diàfan, que tenia, era un espai polivalent que tant podia servir doncs, perquè hi hagués una dona filant o llegint o escrivint, com per fer-hi un judici o fer-hi un banquet. Evidentment, quan parlem de maternitat, doncs tornem al nen de, al nen de Mur. El nen de Mur el vam trobar en aquesta zona d'aquí, dintre del castell, un terreny, per tant, molt sagrat. Però els nens albats, els nens acabats de néixer, són esperits purs i, per tant, no necessiten de protecció, més aviat són protectors. Les imatges aquestes de la maternitat, la mateixa mare de Déu, les mateixes mares de Déu que triomfen i proliferen al segle XI precisament, són una visió física del que és la maternitat. I per acabar us passo una excavació d'una necròpolis que vam fer als anys 90, que ens parla una mica de, o complementa una mica el que la doctora Vinyoles parla també de l'amor que s'ha de tenir dins el matrimoni, amb aquest text tan bonic que l'home diu no l'abandoni mentre ella sigui viva sota cap pretext, excepte que ella sigui la prova, que no la molesti ni la calumni fins a tal punt que ella hagi de deixar-ho. Al segle XII algú va enterrar prop de Terrassa, prop de Sabadell, a Sant Julià d'Altura, en una tomba col·lectiva, va enterrar tres parelles, un adolescent i dos nadons, que van morir tots de cop, no sabem per quin motiu, i que la mateixa forma com estan enterrats ens apropa aquest amor entre la parella, entre l'home i la dona. Estaven enterrats, això és una visió de tots els esquelets junts, n'hi havia nou en una mateixa estructura, i estaven aparellats de manera que a sota hi havia els tres homes, els hi falten les cames perquè per aquí després van fer una rasa per passar la instal·lació de l'aigua i van tallar les cames. Els tres homes estan a sota, sembla que el del mig podria ser, era més gran, la parella del mig era més gran que les altres, i a sobre hi havia les tres dones, amb el cap repenjat a sobre de l'espatlla d'un, l'altre a l'altre costat, i més en un nivell superior, un adolescent i els dos nadons. Veieu aquí, ara us he passat les dones a sobre i després els altres. I tot això estava tapat amb un túmul de pedres, es van morir tots alhora i és, diguem-ne, una aproximació que seria aquest amor entre home i dona que ens deia la Teresa Vinyoles. I acabo, i he estat menys d'una hora, amb una primícia, és una tomba que es va obrir aquest any d'una priora del monestir de Guaira, Jerònima de Gord, que va morir sembla que és el 1602, havia nascut el 1500 i pico, una priora que va ser reformadora, va posar ordre en un monestir que estava una mica desmarxat en aquell moment, i que actualment, quan es va obrir la tomba, es va trobar les restes de la priora i en aquests moments s'està treballant en recuperar, restaurar i analitzar tot el que portava ella a sobre. O sigui, no us puc dir encara més que el que aquestes últimes setmanes m'està dient la restauradora a través de WhatsApp. I és que portava dos rosaris, portava dos anells, portava una medalleta, portava un farcellet aquí al pit lligat amb unes agulles. I bé, estem esperant una mica els resultats, suposo que aquest proper any podrà sortir alguna publicació sobre aquesta Jerònima de Gord, que és un cas excepcional que ens permet l'arqueologia arribar fins al nom, aquells noms que us posava al principi, que tan difícils són de captar a través de l'arqueologia. Res més, moltes gràcies, he anat molt de pressa, però no teníem gaire temps, si hi ha alguna pregunta i puc respondre-la, intentaré fer.
Sí, jo tinc una pregunta, va, un parell. La primera és, quan hem parlat de la
surten de poques de dones, surten més homes. És que depèn molt de les escenes. Les escenes també depèn de l'època en què ens posem. Depèn de l'època en què ens posem i del tipus d'escenes que es representen. Quan es representen escenes de la vida quotidiana, surten dones. El que va al forn de pa, que escombra, ens surten dones. Quan apareixen altres tipus d'escenes, per exemple, quan hi ha moltes escenes de batalles, de guerres, que evidentment no us he posat perquè allà no són cap dones, surten els homes. Tot i que sabem que les dones acompanyaven els homes a la guerra, en molts casos. No és que en surtin poques, en surten menys, però depèn molt de l'època i del tipus d'iconografia que en aquell moment estiguem analitzant. Quan, per exemple, surten escenes de la Bíblia, doncs bé, si és una escena que surt una dona, doncs surt, però en canvi surten molt més homes. Només cal que doneu voltes pels capitells de la catedral i veureu que la majoria són homes, no? Però de tant en tant surten dones sempre quan a dintre de les escenes de la Bíblia tingui algun paper. En les escenes de guerra surten homes i en les escenes de la vida domèstica és on podem trobar més dones. El que d'alguna manera sí que sorprèn és que quan trobem escenes de treballs en el món rural, que tothom s'imaginaria que hi han d'haver-hi homes, doncs hi ha tant homes com dones. No sé si té resposta. Hauria de fer tot un resum de la tesi del Pau Castell, i ara no tinc temps, però intentaré dir-te les coses clau. Les persones encarregades encara ara de la cura dels membres de la família són les dones. És una feina especialment femenina. Són les mares les que saben si s'ha de prendre una aspirina, un clocatil o posar-se un no sé què, generalment. També l'edat mitjana, aquesta era una dona, una feina especialment femenina, la de saber quines plantes s'havien d'utilitzar, com s'havien de tractar, si s'havia de fer un ungüent, si s'havia de fer un elixir o un oli. Eren generalment les dones les que tenien aquesta tasca de cura de la família i també dels animals. Quan a finals de l'edat mitjana, perquè primera cosa que s'ha de dir és que el tema de la cacera de bruixes i de la crema de bruixes és més un fenomen modern que no medieval. A veure si ens traiem de sobre una mica aquest estigma, no? Que les bruixes medievals no, són més aviat del 15 avançat i 16, sobretot. Segons el Pau Castell, ell diu, a partir del segle XV hi ha un intent des del poder polític d'organitzar un altre tipus de cura mèdica, més, entre cometes, científica, protagonitzada per homes, els homes metges. Fins fa 4 dies encara tots els metges eren homes. No fa gaire que les dones hem accedit a ser metgesses. I en aquest intent i voluntat per part del poder d'implantar una medicina, com et dic, entre cometes, científica, les dones que eren curanderes, que havien sigut per tradició, fan nosa. I a partir d'aquí comença a generar-se tot un rumor, una rumorologia que acaba sent doncs, una creença profunda de la gent, sobretot en els entorns rurals, de que aquelles dones que curen ho fan amb l'ajuda del dimoni i perquè són males dones. I comencen sent males dones i acaben sent bruixes. També hi ha bruixots, molt pocs, molt pocs. I una mica com en la Inquisició, la denúncia d'aquestes persones era una denúncia gratuïta, de manera que en molts casos la manera de solventar conflictes entre veïns o entre famílies que havien estat enfrontades tradicionalment eren acusar de bruixa a algú. O sigui, és tot un muntatge una mica macabre i una mica desagradable en general. Què més? Tampoc.
Ara sí. Bueno, no res més que una puntualització sobre això mateix de les bruixes. I mira, això deia Antonio Escotada en més d'una conferència, ho havia dit que les bruixes, més que ara, com dones considerades que tenien un domini sobre medicines o sobre trobes mateix, d'aquestes mateixes elites que condenaven a les bruixes, que realment hi havia un autèntic contrabando de les trobes que aquesta generava. Vull dir que les elites realment les consumien en ingents quantitats. Vull dir, que més curiós que de la mateixa manera que hi havia com una pressa, com, no pressa com a tal, perquè no ho reconeixien davant del públic, però sí que hi hagués com una admiració cap a una cosa i tan poca com una altra, com la que deies tu de la medicina aquesta no convencional, que es va encarar cap als metges, i d'això, res més una puntualització, no sé si podries afegir alguna cosa.
Ja et dic, no és un tema que domini, però això que estàs dient també passa actualment, és a dir, la hipocresia de molts poders que per un costat condemnen a unes determinades persones i l'altre costat se n'aprofiten d'allò que aquelles persones els hi donen. Tu has parlat, per exemple, de substàncies estupefaents, no? També passa actualment. El Pau el que ve a dir, però, és que més que els poders en si, la gran persecució de bruixes s'inicia dintre dels entorns rurals i per una sèrie de creences malenteses i per, més aviat, problemes interns d'aquella comunitat. Allò que us deia, no? Com m'alliberaré d'aquella dona que igual resulta que hi estic enamorat, no? Però m'ha rebutjat. No? Doncs dic que és bruixa, no? Està sola, no sé què... I aquí comença tot una història. És curiós, per exemple, que en una de les zones on hi ha més bruixeria sigui, per exemple, les zones de muntanya del Pirineu, Pallars, Ribagorça, Andorra, Alt-Urgell, amb comunitats que tenen també tota una tradició d'espiritualitat molt peculiar i molt pròpia, no? No sé, en tot cas, és cert que per un costat hi ha un despreci per aquestes dones i per un altre costat també hi ha un aprofitament, és a dir, moltes persones quan tenien problemes d'algun fill que estava malalt anaven a buscar la bruixa, que després la condenaven, però l'anaven a buscar. Bé, són...
I encara ara, no?
Encara ara.
Encara ara la zona de muntanya, Cerdanya, per exemple, encara hi ha aquestes curanderes, encara li diuen curanderes, però que en una altra època seria una bruixa.
Sí, sí. Què més? Doncs no hi ha res més.
Em puc fer una pregunta, jo?
Sí.
Sí. Gràcies. Sí. Hola? S'ha pitjat algun botó? Ah. Així? Ara sí. No, era més que res des del punt de vista de l'arqueologia. És una pregunta... que l'utilització d'espais residencials per a l'enterrament, que està documentat ja a vegades al Pròxim Orient, al Neolític o així, com es pot interpretar en el cas de l'edat mitjana? Jo no soc medievalista, però sí que em dedico, per exemple, a estudiar restes de fauna, d'acord, per entendre doncs, quina és la interacció entre humans i els animals. I en un cas, doncs, en unes restes d'un castell, precisament, recordo que va sortir una peça que precisament diu quan és un os que hi ha... Ostres, mira que he vist molts animals, però quan ja no... ben bé, ja no conec, me'n vaig a l'antropòloga i dic això pot ser humà? I em va dir sí. Diu, és una diàfisi, és un os no epifisat, era un número, no, d'un infantil, d'un nadó. Llavors, la meva pregunta és, clar, aquests enterraments eren aquests com de nadons que podien morir en el part o al poc temps de néixer, eren com deies tu, una pràctica profilàctica, o bé era perquè no eren batejats i no podien anar al cementiri i s'havien d'enterrar, no? Com...
És una pregunta que està bastant ben estudiada actualment, aquesta. En les necròpolis medievals hi ha vegades que hi ha zones específiques per infants. Per exemple, el Pla dels Albats a l'Èrdola, que és tota una necròpolis infantil en una zona concreta. Però es troben, en alguns casos, no s'han trobat molts, però s'han trobat, en alguns casos, sobretot en zones de muntanya, nadons enterrats dintre les cases, just en els passos de les portes. I estan enterrats amb una pedra al cap. Una pedra al cap perquè no s'aixequi. En aquests casos, es considera, com a mi aquesta és l'explicació que es dona, que aquests nens són purs, ho he dit així molt de passant. Són purs, no han pecat, estan lliures de tota màcula, i que el fet de que s'hagin mort només néixer, s'enterren dintre de la casa perquè són una protecció per la família. O sigui, aquesta creença que ve de vés a saber quan, i s'enterren amb aquesta intenció. Aquesta és la interpretació que es dona, i sembla que no està massa discutida per ningú. El cas que t'he presentat, però, és diferent, perquè en aquest cas era un context de guerra que hi havia el castell i davant la col·legiata. I el castell estava a favor del rei i la col·legiata estava a favor del comte de Pallars. O sigui, a 50 metres de distància hi havia dos blocs de poder enfrontats. I per tant, probablement no hi havia manera de portar aquell nen enterrant en el cementiri que hi havia al costat de la col·legiata i el van enterrar dins el castell. Però els enterraments a dintre de les cases són i estan ben documentats, de nens. Nens o nenes, va ser.
Sí, no, ara te'l passo, perdona-li. No, simplement és una resta d'un húmer. Jo imagino que era, en aquest cas era un context, uns nivells del segle XIV, i imagino que era un enterrament que havia estat desballestat, però sí que era...
Sí, clar, és que això passa també amb l'arqueologia, sobretot depèn... Clar, a vegades no sempre amb la metodologia arqueològica som capaços de veure totes les remocions que hi ha hagut i a vegades ens apareixen coses vegades que no som capaços de veure. Però podria estar perfectament bé un enterrament que vingués de més a més d'uns amunt i que s'hagués remogut i hagués quedat aquesta resta allà. També és cert que si són de nens petits es desfan molt els ossos, segons el que sol estar no queda res, que són molt febles.
Hi ha dues o tres coses que ha comentat la professora Sancho. Una és que les dones sí que eren les curadores del foc, de mantenir, d'aquí que amb els fogatges, o sigui, el foc, la llar, allò quan hi ha el recompte es fa per focs, no es fa d'una altra manera. Aleshores sí que ella curava del foc. Aleshores, jo crec que l'espai al voltant del foc sí és un espai femení. La qual cosa no exclueix que en determinades feines o en determinats espais, com tu has dit, o sigui, un pastor o un caçador, o quan es va a una campanya militar, i si trobes restes, que sí que pugui ser un espai que també sigui masculí, per què no? Però jo crec que les cases, fonamentalment, o sigui, clar, es comparteixen tots els membres de la família, nens, la gent que visitava, per tant, però diríem, l'encarregada del foc i l'encarregada de cuinar és la dona.
Sí, i és també l'encarregada de fer lleixiu, per rentar la roba i de moltes altres coses, però també és cert que al voltant del foc, per exemple, les cases pairals tradicionals del segle XVIII, segle XIX, si vas, per exemple, a la Museu de les Valls d'Àneu o a la Casa Garcia, a dintre el foc, perquè és una llar de foc d'aquelles amb xemeneia que hi entres a dintre, hi ha un lloc reservat a l'home, amb un lloc per aguantar el plat, que és com un ferro que gira i té un forat per posar el plat on menjava l'home. I també és cert que al voltant del foc, que és l'únic punt de llum, perquè això no n'hem parlat, i clar, el tema de la llum és tota una història, l'únic punt de llum que hi ha a les nits, i sobretot a l'hivern que són llargues les nits, s'hi fa una vida molt col·lectiva de la família, de parlar, d'explicar històries, o de fer feines com, per exemple, treure les closques de les ametlles, o altres coses d'aquestes de manipulació. Per tant, sí que és cert que la llar, és molt bonic que la llar sigui sinònim de casa i de família, no? La llar és un espai en el que la dona hi té el control, però que també té altres persones que estan al voltant, no? Això és el que volia dir.
No, això ho comparteixo totalment. La que administra la casa, la senyora de la casa, és la dona.
Sí, sí.
Clar, que hi ha, per exemple, menjars, com pot ser si es fa un assat gran o així, que bàsicament sabem, no?, per
l'obrevia,
que se no fa les homes, perquè de vegades era fatigós, no? Però quan es feien cuinats d'olla, bàsicament són les bones. Doncs això, pastors, pescadors, etcètera, que aleshores
sí, ja indiscutiblement hi ha un repartiment de feines dintre d'una família. El que jo no estic tan convençuda, que seria una cosa de deixar sobre la taula i preguntar a les que treballen més profundament el tema de dones, és si les feines anomenades domèstiques estaven tan menys tingudes com ara. No sé si m'explico. És a dir, tan important era mantenir el foc encès com anar a tallar llenya per tenir la llenya per tenir el foc encès. I la tallar llenya és una feina més masculina i tenir el foc encès és una feina més femenina. I a mi em dona la sensació que, si més no, a l'alta edat mitjana i en zones rurals, una no està per sobre de l'altra en quant a consideració. Mentre nosaltres tenim una societat en què tot el que són feines domèstiques és com si les menys tinguem. És a dir, totes eren importants per mantenir la família i per cuidar del benestar d'aquesta família, no? I era tan important recol·lectar i saber quines eren les herbes remeguines com passar l'arada pel camp per sembrar cereal, no? I en aquest sentit, la documentació no ens diu res. La iconografia ens deixa veure un treball bastant conjunt. I l'arqueologia no ens diferencia tampoc uns espais de dir la dona està relegada a la cuina, és allò que ell xiste, no? He donat més llibertat a la dona i he fet la cuina més gran. Això no és així, els espais són més compartits, no? I en aquest sentit em dona la sensació que la dona medieval alta, de mitjana, en zones rurals, tenia un pes més reconegut dintre de la societat que el que ha tingut en el món, diguem-ne, tradicional més proper i encara ara en alguns entorns.
I les més grans i el que serà després amb ciutats. Això estic plenament d'acord. Sí. Alta edat mitjana, zona rural, el pes de la dona, i amb això sí que va molt bé, algú tu mateixa has dit, la etnografia ens dona elements comparatius, o si més no, exemples per poder reflexionar sobre allò que sabem, no? I jo estic d'acord amb que són espais compartits, perquè entre altres coses no són grans.
No.
I, per tant, s'han de compartir. Compartir no només amb la família, sinó que quan tu has esmentat una sèrie de tasques, quan es feien les tasques de la col·lecció, de vegades participaven altres gens del llogarret, no? En ajudar a les que estaven allà, a treure la closca, etc. Cantaven, s'explicaven històries, i hi havia com una vida comunitària.
Sí, sí, i una necessitat d'aquesta vida comunitària, que encara en alguns llocs encara s'ha pogut observar no fa gaires anys, d'ajuda mútua entre cases per ajudar-se amb les feines que necessitaven més mà d'obra. Això s'ha vist fins fa 4 dies, d'aquest treball col·laboratiu que diríem ara.
Després han dit que tu no sabies que l'Hedra, l'Hedra era la planta fonamental per curar les cremades.
Sí. Això vaig descobrir-ho fa, ja dic,
cremades, de tal manera que no quedava ni, o sigui, no quedava ni tapa, ni quedava allò el senyal de la cremada, encara que fos bastant profunda. Això hi ha estudis farmacològics ara, que hi ha moltes pomades i molts medicaments que es fan servir en unitats de cremats que porten com a principi actiu fonamental.
I saps què vaig trobar a la documentació? El que passa és que és molt agafat una mica pels pèls perquè hi ha molt poques dades sobre plantes aromàtiques o plantes medicinals. Però, curiosament, els documents del cartulari de Sant Cugat hi ha més topònims d'Edrix, Edera, o sigui, que fan referència a l'Eure, que no pas en zones més humides de muntanya, on l'Eure és molt més abundant, on, en canvi, dominen més topònims de rosmarins, o sigui, de romaní o de farigoles, que són més propis de la zona de Sant Cugat. És a dir, que a mi em dóna la sensació, però tinc pocs documents per demostrar-ho, que els topònims es fixen en funció de la importància d'un lloc que és escàs. És a dir, a Sant Cugat, que és una zona que no hi ha moltes eures per les condicions, s'identifica un lloc, el lloc on hi ha les eures. I al Pirineu, on no hi ha tants romanins, o figueroles, s'identifica aquest lloc com a Timoneda o el Romeral, precisament perquè n'hi ha menys, no? I s'ha d'identificar. El que passa és que hi ha poc documents per veure, però vaig tenir una mica aquesta sensació. De que els recursos també s'identifiquen i es troben, es busquen i se sap on estan i en el cas de que siguin escassos se'ls hi dona un topònim. Si n'hi ha per tot arreu no cal. Però això és un àmbit de les dones.
Bueno, però vull dir que relativament, com veieu, jo us havia comentat que m'agraféssiu perquè utilitzaria aquesta barrera de fons que és fonamental per fer una història completa, i ho heu vist, és així, si no teniu cap curiositat allò més, doncs ho tancaríem, agraint-li amb gran aplaudiment a la professora Sancho la magnificada conferència que s'ha fet.
Soc molt fàcil de trobar, si algun dia hi ha algú que vulgui alguna cosa, doncs estaré encantada de respondre a preguntes.